Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat ha celebrat aquest dijous una recepció en reconeixement de l'èxit esportiu dels atletes i equips de la ciutat que han guanyat alguna competició la present temporada. L'acte organitzat al Teatre Auditori ha estat presidit per l'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora d'Esports, Núria Escamilla. També ha comptat amb la presència d'altres membres de l'equip de govern i portaveus dels grups municipals, així com representants d'entitats i associacions esportives de la ciutat. Aquest reconeixement posa en valor l'èxit esportiu d'atletes i clubs de Sant Cugat que han guanyat competicions la temporada 24-25, així com les victòries dels i les esportistes santcugatencs que s'han proclamat campions amb les seves respectives entitats i clubs. Durant la recepció també s'ha retut homenatge a la carrera professional del periodista santcugatenc Jordi Rovirosa, que ha estat l'encarregat de conduir l'acte. El treball que s'han forats negres de l'alumne de l'Institut Arnau Cadell, Liam Kelly Delgado, ha estat el guanyador de la 20a edició del Premi Manuel Vázquez Montalbán de Treballs de Recerca de Batxillerat. El jurat ha valorat la capacitat de l'autor per fer comprensible un tema complex com l'estudi dels quàsars amb una gran passió i rigor científic. El projecte s'ha elaborat amb el suport de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i la tutora Esther Segura. El proper dilluns 9 de juny serà festiu a Sant Cugat amb motiu de la segona Pasqua. Tot i que no és festa habitual al municipi, l'Ajuntament ha decidit triar aquesta data com a festiu local de manera excepcional aquest 2025. La decisió s'ha pres perquè el 29 de juny, dia de Sant Pere, és festiu local i enguany coincideix en diumenge, dia no laborable per defecte. Així doncs, Sant Cugat se sumarà a altres municipis catalans que celebren la segona Pasqua aquest dilluns. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat té el partit més important de la seva història. Les santcugatenques es juguen a disputar la competició europea aquest diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Voltregà. Les de Borja Ferrer estan obligades a guanyar per assolir la setena plaça, posició que atorga el bitllet per disputar la nova competició europea. Les de Sant Hipòlit, setena, sumen 29 punts i estan empatades amb les vermell i negres. El Voltregà es va imposar 2-3 en el partit de la primera volta disputat al PAP 2 de la Rambla del Celler. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 6 de juny i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Toni Ramon, Josep Amorós i Rosa Díaz. A continuació parlarem de mosquits. Ho farem amb el Roger Aritja, és cap d'entomologia i de validació de dades de Mosquito Alert, un projecte de ciència ciutadana. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de servei a les persones. La responsable de l'UMIC, la Marta Moreno, ens assessorarà sobre transport aeri i els drets dels passatgers, és a dir, què hem de fer si un avió va amb retard o si ens cancel·len el vol. I afegirem una mica de cinema per repassar les estrenes de la cartellera santcugatenca i conèixer quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor amb Cuca Fernández i Eva Garrido, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Ah! Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte de Can Sant Joan. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, el Josep Amorós, escriptor i professor, i la Rosa Díaz, membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, i tant el Josep com la Rosa també... un dels membres...
I altres coses.
No ben bé fundadors, però dels primers que va haver-hi en aquesta casa, eh?
La Rosa, la primera veu de Ràdio
Sant. La primera veu de Ràdio Sant.
La primera enredada que en vam fer.
Ara ho explicàveu abans de començar i dic, ostres, us hauria d'haver convidat el divendres que ve, que és l'aniversari de la ràdio.
I sí, el 13 de juny.
40 quants?
Doncs 3,
no? 45.
40, no, no,
43.
3. 82.
No, 82, 2005.
43.
43, sí.
Ja fa anys que estem descomptats.
Ja anem sí. Camí a la cinquantena. Escolteu, abans d'entrar en matèria, aquí a vegades no, sempre passa allò de la pretertúlia abans de la tertúlia, quan ens trobem uns minuts abans.
I... no diguis tot el que hem dit, eh?
No, faltaria més aquí respecte a l'off the record. Però ara direu vosaltres el que voldreu. I parlàvem, que mira, potser jo no l'he encertat i aquest era un dels temes de tertúlia, eh? Del pregoner de la festa major d'enguany, no? Que serà l'Àngel Llàcer. Us agrada, no us agrada? Us haguéssiu apostat per algun altre tipus de perfil, no? És el segon any... que tenim el govern, diguéssim, en marxa, i de moment són dos mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, no? I dos homes.
Sí, jo quan ho vaig saber vaig dir, tornem una altra vegada, perquè anys enrere, molts anys enrere, va haver una temporada que tots eren mediàtics, vull dir...
Amb l'alcalde Recoder, potser, va començar una mica això, o no?
O desput...
I abans,
potser, i abans. No?
Sí, potser sí, no ho sé, estem parlant de... tenim una edat ja fa uns quants anys.
Sí que gent vinculada a Sant Cugat, però no sé, a vegades però que no era... hi havia hagut en Jean Laporta, per exemple.
Sí.
Vinculada, sí. Entre, sí, molt entre cometes.
Va, sí.
Resident, no?
Sí.
O resident esporàdic
més aviat.
O cunyat de...
Sí.
Consorte, no?
Sí. Bueno, no entrem a la vida de les persones santcugatenques, que hi hauria molt de tema.
Us agrada o no? Us hagués agradat algun altre tipus d'aposta, no sé, més per entitats, més per gent, no? Més anònima o no tan celebrity, per dir-ho d'alguna manera.
Però celebrities en tenim altres aquí a Sant Cugat, però que fan una mica més de vida de poble aquí al Sant Cugat. Àngel Llàcer sí que sembla ser que ha viscut aquí a Sant Cugat, però sembla, segons si he sentit últimament, no viu per aquí, que viu cap a Olot, cap a la Garrotxa, vull dir, llavors tampoc no. I vida santcugatenca, no sé, jo no...
No us l'heu creuat al mercat?
No. I en canvi hi ha altres persones que sí, que hi ha una... com es diu ara? Que surt a la sèrie de la tarda, que porta aquí tota la vida, aquí a Sant Cugat, me la trobo cada dos per tres, portant els nets a la Unió, al banc,
una actriu?
Com es diu, sí, grandeta ja.
Mercè Arànaga?
No. Bueno, també una altra santcugatenca, a la Floresta,
vull dir,
n'hi ha molts, el Marc Comas també, el Roger Comas també viu a la Floresta, vull dir, que sí que són mediàtics, però potser fan una mica més de vida de poble, o... Mm-hmm. No sé.
Que el sentiu més santcugatencs, diguéssim.
No sé.
Sí, i fa uns anys també es va optar perquè entitats que celebraven alguna efemèride poguessin ser pregoneres, i aquest any, no, que tenim la Unió que fa 125 anys, l'Esbarga en fa 50, Mediterrània 30, hi ha un club de petanca que també...
50 anys també, el club petanca Sant Cugat.
Aniversari. Home, jo crec que candidats n'hi havien, i si ja ho personifiquem, a veure... vagi per endavant, jo alguna cosa contra l'Àngel Llàcer no en tinc cap, però penso que per davant d'ell hi hauria molta gent, i a més també per, si anem a la persona i no a una institució o entitat, home, repetir dos anys, home, en el segle que estem, potser no tocaria, no? O sigui, aquest equilibri també hem de vetllar perquè es mantingui. Jo crec que aquest any, per exemple, si anem a buscar algú de pantalla, cinema, teatre, tot i que ja va ser pregonera, l'Emma Vilarassau, doncs, ha rebut reconeixements, premis importants, no, el Gaudí, el Feroz, etcètera. No ho sé, jo crec, entre entitats i persones, personalitats, jo crec que hi havia força gent per davant de l'Àngel Llàcer, que evidentment no... Res en contra personal no hi tinc.
No sortia a les travesses, no? Potser, vull dir, no sé si el vostre entorn ho fem aquí. Clar, la casa, evidentment, quan s'acosta aquesta data, hi ha les travesses de qui serà pregoner, pregonera, si serà una persona a títol individual, si serà un col·lectiu, una entitat. I entre les travesses hi havia Emma Vilarassau, però clar, ens passava això, no? Que ja havia sigut pregonera i que, a més, ja havien anunciat que li posarien el nom de... que li posarien el seu nom al Teatre Auditori. I això ens feia dubtar una mica, però vaja, no l'ha encertat ningú, ja us ho avanço.
Vols dir que hi ha massa reconeixement, no? No ho sé,
com que a vegades es fa, no?, es reparteix... No, i perquè, bueno, jo crec que sobretot perquè ja havia estat pregonera, no?
Segurament. Jo crec que sí, que com deia el Toni, tocava... Hi havia moltes oportunitats d'entitats. Mira, només diré dues coses. Tant de bo, talent i local. No dic res més.
Teniu noms que us haguessin agradat, allò, persones, o, bueno, el Toni ara deia, no?, les entitats que fan números així més rodons. Tenim la Unió, tenim el Medi, tenim l'Esbart...
Hauríem d'haver fet llavors un conglomerat, perquè
tenim
potser
artistes,
el difícil
tenim
era
artistes,
triar
també, no?
Aquí,
la Paula
però
Ramírez.
Bueno, podíem haver fet entre tots, no sé, sí. Aquest any és un any de celebració.
I tenim una tradició de pregoners entitats, és a dir, no sé, la penya de Galícia fa 4 o 5 anys, no sé, tampoc no fa tant. No?
L'esport femení també va ser en algun...
El Sanco, la Lira, l'Aula de So o el Cor Infantil Juvenil, no sé amb quina de les seves...
En quin format.
També, vull dir... que ja hem provat aquesta fórmula i és... Bueno, jo crec que és interessant perquè al final la festa major no deixa de ser, doncs això, la festa del poble, i anar a buscar segons quins mediàtics amb poc arrelament a la ciutat, doncs sembla que estiguis fent un pregó perquè et vinguin de portes en fora i oblides no, aquest talent local.
Jo ara defensaré el meu gremi també una mica, benvinguts al club. O sigui, els escriptors fa molt temps que ens passa això, l'arribada dels mediàtics. Doncs mira, ja els tenim aquí.
Sembla que fa una mica d'ombra a la gent que treballa a la ciutat i per la ciutat durant un grapat d'anys.
Tot i que la festa dels entitats és la festa de tardor, tradicionalment, no és la festa major.
Però és una festa popular, no?, la festa major. I ara deia el Toni, no?, que sembla que pugui ser un reclam perquè vingui més gent de fora, però, ostres, vull dir, el pregó aquí acostuma a anar... és la gent del poble, no?
És el cercle íntim.
Sí, els que es troben a tot arreu i a totes les activitats, que podríem fer una llista i tampoc és tan llarg, vull dir que tampoc te'n vas com a un concert, potser sí que et desplaces, però per un pregó, bueno, no ho sé.
Potser han comptat que ho faci divertit, perquè ja veurem de la manera que és, igual va disfressat de qualsevol cosa, vés a saber, a part de fer el pregó, doncs que faci el pregó més comèdia.
Clar, no sé si farà el pregó, si el farà ell o el personatge.
Per això.
És que tampoc sabem on comença i acaba,
Sí, per això.
Sí, llavors, sí, és així.
Haurem d'esperar que queden 3 setmanes, no? 3 dijous?
Sí.
És una mica aquest tarannà que portem a vegades, no?, que a l'hora d'arremengar-se, de programar, no?, passa el mateix amb el Nadal, no?, la programació de Nadal, vas a la roda de premsa i es diu cada any, no?, ui, aquesta programació s'ha pogut fer gràcies
a totes les
col·laboracions d'entitats i personalitats locals, no?, a la festa major agafes el programa i és exactament el mateix. La majoria de programació és feta per clubs, per entitats i per gent de Sant Cugat, doncs, que s'arremanga i tira endavant una festa amb un pressupost moltes vegades que la festa és gràcies a les voluntats, perquè si fos el pressupost, no sé jo si arribaríem on arribem.
Haguéssim de pagar les hores de la gent que s'hi dedica voluntàriament.
Llavors, el que sap greu és, i mira que ho dic tan tranquil perquè jo amb la festa major soc ben bé espectador i usuari, per tant, cap medalla. Però penso que, ostres, sap molt greu per aquesta gent que s'arremanga cada dia, que quan s'ha de fer la foto, doncs no els hi poses, no? I també passa això en altres camps, ja em desvio, però en èpoques de crisi, la cultura, els serveis socials, etcètera, els acabem salvant els de sempre. Però quan les arques municipals tornen a estar plenes, d'alguna manera tens aquella sensació de gràcies, ara aparteu-vos, que venim nosaltres amb el talonari, no? I dius, hòstia, és una mica aquest exemple, no?, de gent que durant anys i panys, no?, s'arremanga i treballa i, bueno, desbancats per aquest mediatisme que comentava. Sí.
Us agrada el model de festa major que hi ha a la ciutat, en tot cas? Que és diferent, potser, el de ciutats veïnes, com Rubí, Terrassa o Sabadell, que més un parell d'elles fan festa major també per Sant Pere. Al final és el que deia el Toni, el protagonisme a Sant Cugat és de les entitats, majoritàriament.
Si desapareguessin, no es faria res.
Abans ho dèiem, que tenia quatre seguicis. Vull dir que agrupa bona part de la cultura popular de la ciutat.
Sempre és cada any més o menys igual. Llavors, pues bueno, ja és festa major, surts i vas a veure el que t'interessa, o fas el recorregut perquè sempre trobes el que no has vist en temps, perquè són llocs concrets que a vegades la festa major serveix per això també, per trobar-se la gent que potser passes l'any i no l'has vist, i aquests dies, com que surts més al carrer, pues els trobes i pots fer la tertulieta.
Sí, no és només perquè sigui festa major, no. també ho fa l'època de l'any, no? Sí. Perquè ara ens comencem a trobar per festa major, després ens trobarem a les lectures a la fresca, en fi, ens anem socialitzant d'una altra manera, que no pas a l'hivern. Però sí, és un model, jo crec que és un model vàlid, és un model que ha funcionat força bé, que jo penso que gràcies a les entitats, principalment perquè són els que l'han sostingut clarament, com deia el Toni, també s'ha sapigut reinventar quan ha calgut i s'ha sapigut mantenir quan no hi havia calés. I això, doncs, les hem passat magres en alguns moments, i tant.
No, i que és una festa major que cohesiona, no? Al final, el fet de treballar amb tants col·lectius i entitats fa que moltíssima gent surti al carrer amb una implicació que va més enllà de l'espectador que deia jo abans que sóc. Llavors, veure tantíssima gent que durant molts mesos està treballant, i al final això és cohesió, és relacionar-se, és treballar colze a colze, és conèixer, és fer una ciutat viva, no? I una ciutat, doncs, amable per viure-hi, no? Que la gent, entre elles, doncs, s'enxarxin per fer possible una festa major i tants altres projectes d'aquesta ciutat, eh? Mm-hmm. Que crec que és un valor important. Que això no topa amb que també per municipal, i legítimament només faltaria, un cop dotat aquestes entitats per poder desenvolupar els seus projectes i programes i tota aquesta activitat, doncs que també es proposin allò que en diríem caps de cartell.
Sí, és clar.
Però vull dir que les coses poden conviure perfectament. Jo no crec que hagin de ser models contraposats, sinó que aquelles festes majors que van a cop de talonari només, doncs per mi, bueno, tenen... Em sap greu que no tinguin tot aquest teixit associatiu a darrere empenyent, no? Per tant, crec que són models perfectament complementaris, i a mi, personalment, m'agrada molt el de Sant Cugat. Ara bé, penso, i fa molts anys que ho dic, no em fa cas ningú, tampoc sóc ningú, no passaria res per fer-la una mica més llarga, que no vull dir més activitats.
Mm-hmm. Esponjar-ho més en el temps,
esponjar-ho una mica.
Sí. Doncs aquest any serà de les que no t'agraden.
No tenes l'abast.
És tremendo.
Aquest any està concentrat, que no sé pas com ens ho farem.
Sí, el diumenge...
No, però... O sigui, hi ha models d'altres ciutats i que jo crec que són interessants d'explorar. Aquí tenim una festa major per Sant Pere, doncs podríem plantejar entre Sant Joan i Sant Pere fer tota l'activitat i aprofitant els caps de setmana com quedin per anar esponjant, no? I entre setmana fins i tot podries programar aquella activitat més tipus espectacle, que la pots programar a les 8-9 del vespre, que acabi a les 10-11, vull dir, no estic dient de cada dia sortir i festa com si no hi hagués un demà, no estic dient això, però esponjar el que ja es fa, no? I entre setmana tu podries anar fent, doncs, em sap greu posar-me a casa dels altres, però podries fer l'espectacle de l'Esbar, l'espectacle de Mediterrània, podries fer el concert de la Lira, podries fer aquelles coses que són més escèniques.
Clar, i al cap de setmana
les coses que són més festives.
Porta el Cirex, porta...
Eh? O qui sigui, no? I ves al correfoc, i ves a no sé què.
Sí. Donaria també més opció...
Una mica d'oxigen, sisplau.
Donaria més opció a la gent també de que pogués anar a més llocs, perquè a vegades s'atxulapen les coses i
no
vols
anar
a veure
coses,
una actuació i o dues, però són a la mateixa hora i llavors no pots.
A la Floresta ho feu, això? Feu la Festa Major en dos caps de setmana.
Sí, però bueno, la Festa Major de la Floresta també és...
Oh, sí, sí, però
no, és que la
Festa Major de la Floresta...
Per exemple, Girona sí que ho fa així. Si Girona fa Fires de Sant Narcís,
són dues caps de setmana.
Ara, entre setmana, quan et mires la programació...
És tranquil·la.
És una programació molt tranquil·la.
Figueres també ho fa així.
Home, i aquí dona... Aquí n'hi va bé perquè el 24 és festa... Uh-huh. I vull dir que són, ja no és ni una setmana, el 24, el, 20, el 29,
sí, dir, però...
que va bé per lligar els dies.
Jo crec que el problema del 24 és que hi ha molta gent que marxa i potser gosaria dir que potser la programació no s'allarga per davant, potser per una qüestió aquesta, no? Que hi hagi gent que marxi a fer Sant Joan fora, depèn com caigui la revetlla.
Però potser entre el 25, saps allò de... Uh-huh.
Allargar-ho.
I no anar amb la llengua fora, no? Aquest any amb el Sant Pere en diumenge. Uf, serà...
I els arrossos...
I ningú ha volgut renunciar a fer la seva totes celebració
les activitats
per
que es diumenge,
Sant Pere.
Sí,
totes les de... Diumenge i Sant Pere, solapa, sí, no? Junts. Des d'arrossos a Paga-li Joan, a Diada Castellera...
Clar, que són dos, dos dies sonats. Sí.
Els que sempre es fan el 29...
I que ja és l'últim dia de Festa Major, que qui viu la festa ja arriba... Després de tres dies de festa, arribes cansat. Bé, veurem com va aquesta festa intensiva. Entrem en matèria...
Sí, bueno, de moment cartulia improvisada.
Sí. De moment cartulia improvisada.
Són les que funcionen.
Sí.
Escolteu, el conflicte pel ja fa mesos anunciat interès del govern de Sant Cugat de construir 3.000 pisos als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan continua. La plataforma Reconvertim el camp de golf Rubí Sant Cugat i Edenc han anunciat aquest dimecres una nova jornada reivindicativa. Serà al mateix parc i serà el 15 de juny en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra aquest dijous. Aquesta acció segueix la línia de les entitats ecologistes de denunciar la proposta de l'Ajuntament de Sant Cugat i recorden que seguiran lluitant per totes les vies legals, ciutadanes i polítiques per preservar aquest espai. No sé si vosaltres, abans que el govern de Sant Cugat anunciés, una mica per sorpresa, aquest projecte de construir 3.000 habitatges públics a Can Sant Joan, coneixíeu l'espai... us havíeu plantejat algun cop que allò podria ser un espai de creixement de la ciutat, perquè si bé sí que s'havia parlat de Can Ametller, per exemple, i d'altres indrets com a possibles espais de creixement de la ciutat, Can Sant Joan va no? ser una mica per sorpresa. Tu t'enganxa la Floresta, t'enganxa més lluny, encara.
Deixa'ns tranquils. Que ja hi ha programats pisos davant de casa, però de moment estan aturats. Són de, bueno, no sé, mig promosa i mig no sé què. Però i què passa amb els projectes aquests que dèieu de Can Ametller i el d'aquí baix de
Can Regull.
De Can Regull. Vull dir, hi ha dos projectes que estaven planejats i estan que no sabem on, i ara... volen fer aquest, que no es farà, perquè això són coses d'aquelles que es diuen i a veure, crec que jo que... Bueno, no sé si ho arribarem a veure, perquè, a veure, és allà s'ha de muntar tota una ciutat nova. No és només fer pisos, és fer tota la resta. Posar un tramvia, perquè d'allà aquí... Vull dir que, no sé, és un projecte una miqueta... Jo penso que de fer volar coloms, no sé.
Coneixeu la zona? Sí. No hi heu anat mai?
No hi havia... A dins no hi havia estat jo mai, però és una zona molt gran.
Jo
I a part d'això...
Bueno, sí,
perquè tu ets una mica així i anaves a jugar a golf.
Clar, jo jugava a golf. Ja. A Can Sant Joan. I era un campàs. Era un senyor camp de golf.
I a més, hi ha una part que és de Rubí també, uh-huh. que també estan en contra. Sí. Vull dir que són molts temes a
I
posar.
I els terrenys són de l'Incasol.
Sí.
Compte amb això.
No sé.
A veure, a mi sí, sorpresa sí, total. O sigui, no ens enganyem, o sigui, no m'esperava aquella proposta en aquell indret, perquè no hi ha un continu urbà, o sigui... entre Sant Cugat i aquest nou barri hi tens una zona industrial, em costa entendre la connexió amb el nucli urbà, a diferència de Can Ametller, que té la continuïtat, uh-huh. no? més enllà del turó de Can Mates, però vull dir que et quedaria enllaçat amb la amb trama urbana. També és cert que Can Ametller, si a Sant Joan és fer volar coloms, Can Ametller ja no sé què és, perquè la primera obra que s'hauria de fer és cobrir la via uh-huh. del tren i el Ministeri ha dit que cap pressa per cobrir aquella via. Per tant, la resta del projecte ja no sé com el faríem, no?
Sí, per tant, sí, sí. Abans l'intercanviador sí que... ja està no paradíssim, vull dir que, esclar...
Can Sant Joan per mi té forces incògnites. Una és la connexió, com deia, amb la trama urbana, com l'hauríem de fer. Quan dic això no és que hi estigui en contra, però les incògnites són aquestes. Després, qui construeix? Perquè l'anunci de que l'Ajuntament tindrà cost zero. Uh-huh. Un, perquè els solars són de l'Incasòl, per tant són públics.
I no vol dir que sigui gratuït per ser públic.
Exacte, l'Incasòl podria, no cedir-los. Dos, s'ha de fer una construcció. Si el cost és zero, algú fa aquesta construcció. Entenc que uns privats, que durant, m'imagino, uns anys tindran una concessió d'aquests habitatges, o seran d'ells de per vida. O sigui, hi ha totes aquestes incògnites que necessitem saber per acabar de posicionar-nos, no? I després, la tercera, jo crec que a mi és la que més em preocupa, és amb l'excusa de ja haver fet aquest barri a la Serra de Galliners, no, aquella temptació de la promissió immobiliària de ja que s'ha fet això, anem a consumir més territori, aquesta és la on hem d'estar amb les alarmes ben activades. També és cert que el problema de l'habitatge requereix de moltes accions. I tant és intervenir el mercat, sabeu que ho he defensat més d'una vegada en aquests micròfons, jo crec que s'ha d'intervenir i bé al mercat de l'habitatge, però també s'ha de fer construcció pública i s'han d'aplicar moltes mesures per sortir-nos-en de la problemàtica que tenim. Ho deixo per la següent ronda, que si no, ja estic parlant massa.
Construcció pública, però a tots nivells, per jovent, per gent gran, residències, perquè fa falta aquí a Sant Cugat, només tenim una, i hi ha una llista d'espera, hi ha gent, el jovent se'n va a viure fora, però és que els avis també se'n van a les residències de fora.
Totalment d'acord.
Hi ha un conec de gent que s'ha hagut de marxar fora. Llavors, vull dir, no sé quin... Sí, té sentit fer un projecte, però és el que dius tu. Vés a saber quants pisos hi haurà pel jovent i pel... assequibles, perquè, clar, tu pots comprar-te el pis que vulguis si tens calés a la butxaca. Però hi ha tota aquesta altra problemàtica que bé, també s'ha d'estudiar, i abans de fer un projecte així, fer... mirar primer les necessitats que té el poble.
Clar, de fet, el Toni ha apuntat a una de les diverses incògnites que planteja aquest projecte, no? Una és la distància a la trama urbana de Sant Cugat, que és el que ha fet alçar el crit al cel al govern de Rubí, que és a dir, vosaltres voleu construir això, el terreny és de Sant Cugat, no? És una zona que comparteixen el municipi de Sant Cugat i Rubí, i Sant Cugat té més hectàrees que Rubí, però és que això està a prop de la trama urbana de Rubí. Això voldrà dir que aquesta pressió de població l'haurà d'assumir majoritàriament al municipi de Rubí, però una qüestió de proximitat, perquè per ara sabem que les coses de l'administració pública van molt a poc, tenim 3.000 habitatges que no sabem a quin preu de sòl ni qui construirà, com bé apuntava el Toni, però és que tampoc sabem quines connexions de transport hi haurà, quins equipaments hi haurà, perquè si són 3.000 habitatges, aquí hi haurà criatures, aquí hi haurà gent gran, gent amb necessitat d'anar al metge, escoles, centres de cultura, etc.
No, equipaments, clar.
Clar, i tenim pla d'equipaments, tenim pla d'habitatge i res, ara per ara...
Que després que també entenent la urgència de l'habitatge, però hi poso una altra incògnita o un altre punt a debat. A Sant Cugat, tot l'habitatge públic, podríem dir que l'han anat fent a tot arreu, no? O sigui, tots els barris de la ciutat, no? Recordo perfectament blocs de lloguer, per exemple, a darrere del golf, no?
El mar de la Xina,
exacte, el que se'ns va arribar a dir per fer habitatge en aquest cas de lloguer jove.
I ara hi haurà una altra promoció.
Però a la carretera Vallvidrera, més Escola d'Arquitectura, per entendre'ns, també recordo veïns llançant brossa en els treballadors i treballadores de l'obra perquè no volien aquells habitatges. O sigui, s'ha fet l'habitatge públic, s'ha fet a tot arreu, no? I s'ha evitat concentrar-lo en una zona i evitar, si tu vols, un gueto. Val? És una paraula que m'entusiasmi.
Que també és veritat que a vegades la imatge que hi ha d'habitatge públic sembla que hagi de ser de persones disfuncionals totalment,
No, que no té per què, evidentment.
A veure, jo crec que sembla que...
Sent
tots
conscient
tenim problemes
tots
d'habitatge.
Exacte.
Sí, també em fa gràcia tota aquella gent que es pensa que això no va amb ells.
Exacte, no? Jo no vull un pis de protecció oficial.
Ull,
Cada vegada més.
El Toni ha dit abans una cosa molt interessant, que és que s'ha d'intervenir el mercat. O sigui, és a dir, sigui quina sigui l'actuació i on la facis, al final, la clau per començar a posar fil a l'agulla en el problema de l'habitatge, bàsicament és intervenir el mercat. Això vol dir que no és només fer habitatge públic, has de fer habitatge públic, evidentment que n'has de fer, però també has d'entrar al mercat. Per què no? Per què no? O sigui, obre i funciona. I
és que sense una intervenció no es pot resoldre el problema.
Clar, i incrementa l'oferta, és a dir, és que és de primera econòmica, perdoneu, o sigui...
No, és que hem arribat a un punt que són moltes accions a tirar endavant. O sigui, els propietaris de pisos et diuen no, que sigui... Per què he d'assumir jo una cosa que és culpa de l'Estat que no ha fet habitatge? O sigui, no dic que no. No dic que no, però a veure, vull dir, estem mercadejant amb un bé que s'està pagant el doble que fa 10 anys. O sigui, els lloguers han pujat més del doble en 10 anys. Per tant...
És que potser passa en poder invertir en...
No cal plorar tant.
Invertir en productes que no siguin... necessaris per viure, no? És a dir, si tinc diners, doncs inverteix amor, inverteix en una altra cosa. Ara potser s'ha de posar límit en la inversió
negocis,
i l'especulació
en negocis productius. Vull dir, al final, si no et sortís tant a compte comprar un pis per llogar-lo, potser estaries invertint en un negoci, donaries feina i generaries riquesa. Ara la riquesa la generes per tu sol, fent una operació d'aquest tipus. Mm-hmm. Bueno,
això era molts anys enrere. Sí que tenir un pis que després el poguessis llogar per les persones autònomes, per exemple, que després a l'hora de la jubilació la misèria és supermisèria, el que es cobra, en aquells temps, estic parlant millor de 40 anys enrere, vull dir que me'n vaig molt enrere, sí que hi havia molta gent que deia, bueno, pues això ho faig perquè després tinc una jubilació. Però no s'especulava tampoc amb el preu, perquè es cobrava doncs, un preu de lloguer normal de mercat. El que passa que ara tot s'ha disparat. El preu de venda, el preu de lloguer, el preu de tot. Per què? Perquè aquí, a més, aquí a Sant Cugat, sobretot, que és una zona que construeixen i abans de construir, abans de posar la primera pedra, ja ho tenen venut. Pues clar, el constructor, si ho pot vendre a 40, no ho vendrà a 20.
Sí, ja està venut.
Si li deixen fer, no?
I moltes vegades no està venut per viure, està venut perquè quan l'obra acabi allò ja s'haurà doblat, per tant, me'l vendré, ja hauré fet el pelotazo en 4 anys.
Ha canviat la percepció d'abans, doncs, que era doncs, com una manera de tenir un recolzament d'una jubilació d'ara, que és per negoci.
No, està clar, és que és el que deia abans, és a dir, al final l'única forma de fer baixar els lloguers és que hi hagi lloguers barats. Per tant, posa lloguers barats. Posa lloguers barats, si la intervenció pública ha d'anar més aviat en aquesta direcció.
Sant Cugat ha de continuar creixent?
Aquesta és una altra qüestió, exacte, perquè el creixement...
Tot i que les projeccions de Catalunya, vull dir, per obrir una mica el mapa, és que Catalunya seguirà creixent en habitants els pròxims 10 anys, per tant, entenem que això més o menys anirà repartit. Sabem que l'àrea metropolitana és un dels espais més altament poblats, i Sant Cugat en forma part, a més és una ciutat molt ben comunicada amb Barcelona i amb altres ciutats
No tenim els problemes del Vallès, de densitat que té el nostre entorn, afortunadament, però potser anem camí. Esclar, hem de continuar creixent, no ho sé, hem de posar més carrils a les autopistes, hem de pujar més pisos, això és molt, i això ja té molt més recorregut, òbviament.
Clar, aquí també el debat és més de país que local, no? De com distribuïm aquest augment de població, com planifiquem aquest augment de població, si les infraestructures són les mateixes que gairebé que la Catalunya dels 6 milions, no? Aquella campanya tan coneguda. O sigui, la P7 és la mateixa, amb ampliació d'alguns carrils.
En algunes zones, sí.
No? I, per tant, aquí tenim problemes greus. I aquesta concentració de població a l'àrea metropolitana, també fem-nos la mirar com a país, no? De com dotem de recursos al territori perquè la gent pugui viure, o sigui, també en els seus municipis i territoris d'origen, no? I que coses tan bàsiques com una connexió a internet.
És que la fibra òptica no arriba a sota.
I quan
arriba,
hi ha empreses que no la volen comercialitzar. Que això passa en alguns pobles del Pallars, i no petits. O sigui,
s'hauria de distribuir cap a fora, diguem-ho d'alguna manera, que tots aquests pobles doncs, que estan perdent habitants, perquè la gent ja es fa gran, els joves se'n van perquè bé, no tenen a lo millor les infraestructures que haurien de tenir, doncs que també es posi una miqueta de...
Sí. És que moltes vegades es parla molt de Madrid, no? Però és que la gent que no som nascuda a Barcelona i a l'àrea metropolitana sabem molt bé que Catalunya també s'ha construït amb un model radial i que tot passa per Barcelona. Si jo, que sóc nascuda a l'Empordà, vull anar a Lleida, doncs si vull anar-hi amb tren he de venir primer a Barcelona.
Has de passar per Barcelona.
I ens passa aquí al Vallès, no? No tenim connexió directa amb poblacions veïnes, que seria molt fàcil amb autobús, i entenem, no?, que no es poden fer vies de tren a tot el territori, però que seria fàcil comunicar amb una xarxa radial també a la resta de municipis, i no, és que moltes vegades passa per anar a Barcelona, per tant després és complicat i la gent, evidentment, no vol dedicar-li moltes hores del dia, a més de les que ja treballem, a desplaçar-nos, per tant, tothom acaba allà mateix. Si no volem això, hem de facilitar-ho.
I després dels absurds de que la línia Vic-Barcelona és més lenta ara que fa 20 anys.
Pues que passa el mateix amb, sí, la, amb la R11 que va de Portbou a Barcelona.
Clar, que sí, que és una bona comunicació en tots els pobles aquests de fora.
I encara, sí.
I ara una bona línia de connexió, i que la gent, molta gent de les que ara treballa a casa, pogués treballar a casa, tindria qualitat de vida, s'estalviaria calés, perquè els pobles es viu d'una altra manera i no es gasta tant.
I menys impacte climàtic.
I, sí.
Segurament, però mira, abans ho deia, jo vaig arribar a Sant Cugat al 77, i al 77 Sant Cugat eren 30 i pocs mil habitants, estem al 100.000. Uh-huh. Això és multiplicar per 3, o sigui, ha crescut molt més que Catalunya, no és només la importació del problema del país, és...
En seguirem parlant.
Tenim el nostre, sí.
En seguirem parlant
inevitablement.
Perquè això no s'acabarà aquí, malauradament. La problemàtica de l'habitatge sembla que no la solucionarem en dos dies. Rosa, Toni, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Us piquen els mosquits?
No, gaire. Encara no.
De moment no massa.
No patiu, eh? Val, doncs ara preguntarem com s'espera la temporada del Roger Aritja, que és el cap d'anatomologia i de validació de dades de Mosquito Alert, aquesta aplicació de ciència ciutadana, a veure si hem d'estar alerta o no hem d'estar alerta i què hem de tenir en compte. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vostra casa nova. Mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar, perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de les temperatures, Sant Cugat s'enfronta a un increment notable de la presència de mosquits, especialment el mosquit tigre, que pot transmetre malalties com el dengue, el zika o la xikungunya. Amb aquest augment es deu factors com un hivern suau, una primavera plujosa i l'escalfament global. Per aprofundir en aquesta problemàtica, avui ens acompanya el Roger Aritja, cap d'entomologia i validació de dades de Mosquito Alert, una plataforma de ciència ciutadana que estudia i controla la proliferació de mosquits a través de la participació ciutadana. Roger Aritja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja immersos en el mes de juny, a punt de començar aquest estiu, que començarà oficialment d'aquí a pocs dies. Quina és la radiografia que feu de la presència de mosquits a Sant Cugat? No sé si s'espera un any amb més o menys mosquits que la mitjana.
No, bé, això de les prediccions, tant els entomòlegs com els meteoròlegs i els economistes, realment ho portem bastant malament, perquè depèn de les circumstàncies de cada moment. Ara, aquests dies s'està parlant molt de que hi ha hagut una primavera plujosa i que això podria implicar molts mosquits a l'estiu, però no és ben bé així. Els mosquits necessiten aigua, és cert, i si hi ha més aigua hi haurà més mosquits, però tenen una vida curta, de manera que els mosquits que neixen de les aigües de primavera no arribaran a l'estiu. Per tant, si em preguntes quants mosquits hi haurà a l'estiu, doncs dependrà de l'aigua que hi hagi en aquell moment, i això, al seu torn, dependrà, per una banda, de la pluja, de l'aigua que ve de dalt, i després de l'aigua que ve de l'aixeta, que són les aigües de comoditat. Uh-huh. Són els recipients inundats que puguem tenir a casa nostra i que, de fet, tenen una importància molt més gran del que normalment li donem i que no depenen en absolut de la pluja.
Després preguntarem totes les mesures que hem de tenir en compte des de casa per evitar aquesta proliferació de mosquits. Com està afectant el canvi climàtic a la presència i la distribució dels mosquits al nostre territori?
El canvi climàtic és un fet comprovat, és cert, encara que hi hagi encara determinats sectors polítics que s'entestin a negar-ho, suposo per interessos econòmics. Sí que és un fet que no està demostrat i, desgraciadament, serà difícilment reversible. El que passa és que és un fenomen també que treballa a unes escales bastant llargues. No és d'un sol any. Tots tenim experiències d'anys que són més calorosos que d'altres, anys que són plujosos. Hem tingut ara un any de sequera, que aparentment s'ha acabat amb un any de pluges extraordinàries. I que hi ha una variació a curt termini. Curt termini, un, dos, tres anys. Després ja la variació a més llarg terme, però aquesta és difícil d'avaluar. Sí que tenim la impressió tots plegats, els que fem, els que estudiem mosquits, els que recollim dades, especialment nosaltres de mosquitòlegs, perquè no ens rim de dades la ciutadania. I sí que pots veure en una localitat determinada, en un municipi, on sigui, si al llarg dels anys estem rebent mosquits, informes de presència de mosquits, fotos, doncs més aviat o més tard durant la temporada. Sí que tenim la sensació de que la temporada de cria dels mosquits s'està allargant, que apareixen abans i que desapareixen més tard de cara a l'hivern. Però això és són impressions, és difícil de dir una conclusió molt, molt ferma.
Per tant, sembla que hi ha una certa desestacionalització, no?, en la presència d'aquests insectes, potser per la temperatura, però apuntaves abans, no?, que els mosquits necessiten aigua. En el cas que aquest canvi climàtic ens aporti temporades més llargues de sequera, això seria perjudicial, és a dir, faria que no hi hagués tants mosquits.
Sí, de fet, el canvi climàtic té múltiples cares, per desgràcia. Tant pot passar, els increments de temperatura afavoreixen els mosquits en això, que n'hi pot haver abans i en poden durar més de cara al novembre, inclús desembre. Ara bé, si una altra faceta del canvi climàtic pot ser el canvi en els règims hidrològics. Si resulta que plou poc, que plou menys o que estem en sequera, els mosquits d'això quedaran molt perjudicats. Sense comptar que el simple increment de temperatures també els perjudica. El mosquit li millora la vida i es pot desenvolupar més ràpidament i pot ser més agressiu i completar el seu cicle vital, tenir fills més aviat, per dir-ho malament, si fa més temperatura. Però si fa molta temperatura, els mosquits es moren directament. O sigui que tot té molts matisos. Si tenim sequera, hi haurà menys mosquits. Ara bé, com deien abans, si tenim sequera, potser els nostres conciutadans tindran més tendència a posar piscines inflables en el terrat o en la terrassa, o bé de tenir més recipients amb aigua per refrescar-se les mans quan surten. I això afavorirà els mosquits, malgrat la sequera.
Sant Cugat va ser la primera població on es va detectar el mosquit tigre, va ser fa més de 20 anys, el 2004. Es parla sovint dels riscos sanitaris que pot comportar la presència d'aquesta varietat de mosquit, especialment a malalties com poden ser el dengue, el zika o la febre del Nil Occidental.
Sí, bé, el Nil Occidental no, perquè el mosquit tigre pot transmetre el Nil Occidental, però és un virus, diguem-ne, com molt més autòcton, és un virus que ja circula pel Mediterrani i que té uns vectors, els seus transmissors són un mosquit comú, en realitat, i altres espècies del mateix gènere que el mosquit comú. El mosquit tigre representa un risc per herbovirosis i per malalties transmeses per virus i insectes tropicals. Estaríem parlant de dengue, zika, chikungunya, febre groga, bàsicament. Aquestes malalties no existien, no tenien un transmissor a Catalunya i a Espanya abans del 2004, efectivament. Quan va aparèixer el mosquit tigre a Sant Cugat el 2004, doncs va haver-hi un canvi de situació, perquè les malalties d'aquestes ja tenien un transmissor local disponible. Cal recordar, pels qui no ho sàpiguen, que aquestes malalties només estan adaptades a algunes espècies mosquits molt determinades. Si un mosquit tigre pot transmetre el dengue, però un mosquit comú ni cap mosquit del país pot fer-ho.
Quin és el risc, si és que hi és, que alguna d'aquestes malalties esdevingui endèmica a Catalunya?
Bé, estaríem una altra vegada, diguem-ne, en el terreny de l'especulació, però realment les dades que hi ha no són massa encoratjadores, perquè la meitat del problema ja el tenim fermament establert. Ja les tres quartes parts dels municipis de Catalunya estan afectades pel mosquit tigre, i això inclou el 98% de la població, o sigui, pràcticament tothom té un mosquit tigre a la vora. Per altra banda, la mateixa globalització i la facilitat de desplaçament que ens ha portat els mosquits i que els està distribuint a tot el món està també facilitant els viatges, els desplaçaments humans, que està molt bé, evidentment, és un factor en gran part de benestar i de progrés, però és clar, també implica una redistribució d'aquests virus, especialment en uns anys que hi ha unes epidèmies bastant potents, especialment a Sud-amèrica, amb la qual ja ho veieu, és que tenim el transmissor a casa i ens estan arribant persones infectades. Recordem que el mosquit no s'inventa, la malaltia, simplement la passa d'una persona malalta a una persona sana. Llavors, com més números de la rifa estem acumulant, doncs més probabilitat tenim que hi hagi alguna cosa. De fet, ja han passat, el que passa, han passat casos, diguem-ne, individuals. Els casos autòctons que hi ha hagut on han estat esdeveniments aïllats, però no es pot descartar que hi hagi algun brot, algun brot, alguna petita epidèmia, evidentment.
El mosquit tigrès, ja, per dir-ho d'alguna manera, un vell conegut a Sant Cugat i a Catalunya. No sé si hi ha altres espècies de mosquits invasors que us preocupin en aquests moments a Catalunya, precisament perquè puguin ser també transmissors de determinades malalties.
Sí, sí, categòricament. El mosquit tigre és un molt bon vector de dengue, però n'hi ha un que és millor encara, que és el mosquit de la febre groga, a l'Aedes aegypti. Aquest va estar present, de fet, en tot el Mediterrani fa 200 anys i fins a principis mitjans del segle XX. Però després va desaparèixer, no sabem massa bé per què. Però realment s'està tornant a redistribuir. És un mosquit que és a nivell mundial és el millor vector que hi ha de dengue i també és un bon, molt bon transmissor de febre groga. Bé, són malalties totes plegades que, si arribessin, o que quan hi hagi algun brot, tenim una estructura sanitària potent, molt ben desenvolupada, i a nivell administratiu també es fan accions contra els mosquits, de manera que no, segurament no hi haurien epidèmies grans, però sí que és un risc afegit. L'Aedes aegypti, per exemple, s'està presentant, està arribant a Canàries de forma bastant repetida els últims anys, i la península és un territori ideal pel seu desenvolupament, igual que el mosquit tigre. De manera que és possible que també ens arribi aquesta espècie i que ens multipliqui el risc per un factor de diversos ordres de magnitud. Després hi ha altres espècies invasores, també hi ha el mosquit del Japó, per exemple, però aquest només està, l'hem trobat nosaltres, és el mosquit alert, però només està en la cornisa cantàbrica, perquè és un mosquit més aviat boscà, de boscos, els caducifolis, i aquest no transmet pràcticament res, o sigui que per aquesta banda cap problema.
No seria dels que ens hauríem de preocupar per a nivell sanitari.
No, fins i tot si arribés a Catalunya, però està com a 1.000 quilòmetres de distància.
I a part dels mosquits, hi ha risc que altres noves espècies invasores s'instal·lin i s'adaptin al nostre territori? I parlo, no ho sé, d'altres paràsits, com les paparres, que també són vectors de transmissors de malalties.
Home, s'està veient no necessàriament introduccions, però sí expansions a la distribució geogràfica d'algunes espècies. En paparres tenim la ialoma, una paparra que s'està trobant que és molt, molt abundant últimament i que està relacionada sobretot amb els senglars i amb els conills i amb la proliferació d'aquests animals. Les paparres van lligades a les seves pròpies malalties, als riscos de les seves pròpies malalties, que serien la febre botonosa mediterrània, per exemple, la malaltia de Lyme, i després últimament pot ser la més preocupant perquè s'està trobant bastants índexs de persones, diguem-ne, seropositives al centre d'Espanya i al centre nord, que seria la febre hemorràgica de Crimea-Congo, que és un virus exòtic també, i que és possible que estigui circulant i que, evidentment, és motiu de preocupació també.
Anem a la prevenció i al paper de la ciutadania en tot plegat. Segons Mosquito Alert, el 70% dels focus de cria de mosquits es troben en les propietats privades, per tant, això ens interpel·la directament a nivell particular als ciutadans i les ciutadanes. Quines mesures podem prendre per evitar la proliferació de mosquits en l'entorn domèstic?
Busquem la conscienciació de les persones, perquè efectivament hi ha estimacions de diferents. Aquest 70% no és més que una estimació més, i varia molt, evidentment, segons les circumstàncies, segons l'àmbit, no és el mateix un barri densament urbanitzat, com pot ser una edificació vertical al centre d'una de les nostres ciutats, que no pas una urbanització perifèrica on hi ha jardins, per exemple. És un hàbitat molt més adequat pel mosquit tigre. El centre de ciutats només té pràcticament embornals. Tot això és molt variable, com dic. Bàsicament el que hem de fer és evitar mantenir aigua estancada. En això és molt fàcil de dir. De fet, en principi el control dels mosquits hauria de ser una cosa senzillíssima, perquè sabem que si no hi ha aigua enlloc no hi haurà mosquits. Ells no es poden reproduir sense aigua, no neixen de sota les fulles dels arbres. És que necessiten aigua. El problema és que necessiten que hi ha aigua una mica tot arreu i que de vegades és molt difícil de veure. I que fins i tot quan la veiem, els animals que identifiquem a dintre de l'aigua no els identificam com a mosquits, perquè són molt diferents que els mosquits adults. Les larves i les pupes són uns cucs que són foscos, que es mouen d'una forma molt característica, batzegades, que moltíssima gent les ha vistes, perquè n'hi ha tot arreu, però que es tendeixen a confondre amb capgrossos o amb altres tipus d'organismes. I aquí tenim un problema també de conscienciació, perquè, clar, si són capgrossos la gent no els vol matar.
Exacte.
Per contra, el que s'ha de fer en aquests casos, quan veus aquests cucs, és llançar l'aigua, tirar-la al terra, a la gespa, per la lluera. Les larves es moren molt fàcilment, són molt vulnerables.
Això ens podem informar a través de l'aplicació també, on podem veure les diferents evolucions del mosquit.
Sí, tenim blog, tenim una sèrie d'articles, diguem-ne, de divulgació en la web mosquitoles.com.
I per evitar o limitar les picades dels mosquits, especialment del mosquit tigre, podem fer alguna cosa?
La prevenció, evitar aquestes... No, clar, no és infreqüent que visitis cases, llars, i que trobis que la gent te digui, no, és que ens estem gastant molts diners en repel·lents dèrmics, que tampoc no són inofensius del tot, vull dir, són productes químics, i els hi trobes un punt de cria de mosquits molt important. És que una galleda, un bidó d'aquestos blaus de regar 20 litres, pot haver-hi milers de larves a dintre. Si tens, perquè us feu una idea, és que si tens 1.000 larves allà, la meitat seran femelles. O sigui, seran 500 mosquits que te sortiran en menys d'una setmana. I que si els tens a la vora de la porta del jardí o en el balcó, pues ja els podeu imaginar, que seran 500 mosquits que te'ls has fet tu sols i que es reproduiran perquè et picaran, te tenen allà al costat. Llavors el que s'ha de fer és, sobretot, és la prevenció, en primer lloc, insistir molt, i fer-la de forma comunitària, parlar amb els veïns. No està sol amb això. Ara tindrem molt de... I aleshores ens trobarem molt fàcilment amb veïns recalcitrants, ens trobarem amb propietats que són gestionades per bancs, embargades, abandonades, hi ha focus de cria que no se pot neutralitzar perquè no hi pots ni entrar. És una problemàtica molt complexa. Un cop hem fet tot això, que a vegades ha d'anar sempre primer. Si no hi ha res més que puguem fer per evitar que criïn, doncs el tema és protegir-se amb repel·lents, posar-se repel·lent en la pell. No fiar-nos de la immensa majoria de les coses que s'estan venent, fins i tot en farmàcies, però són totalment ineficaces.
Això és el que et volia preguntar, eh? Si hi ha alguna estratègia d'aquestes que la ciència validi, ens dius els espais repel·lents sí, ara si parlem de citronel·les, polseres, ultrasons, això funciona o no funciona? La ciència...
No funcionen. Els ultrasons són totalment inútils d'entrada, es basen en un principi equivocat, fals, completament, però han fet una fortuna comercial enorme. Suposo que també basada en la necessitat que tenim de tenir solucions, diguem-ne, ecològiques o menys nocives, però moltes vegades aquestes solucions són purs enganys. Els aparells ultrasons no en compri ningú, perquè no són eficaços. Tampoc són eficaços determinats dispositius que es connecten a la xarxa elèctrica, que els diuen que converteixen tota la xarxa elèctrica a casa teva en una gran antena que emet vibracions nefastes, que elimina mosquits, paneroles i tota classe de coses desagradables. Tot això, evidentment, és, per poc que hi pensi, és absurd. I el que funciona realment són els repel·lents. Entre els repel·lents es troba la citronel·la. No es pot estar demostrat científicament que la citronel·la té una mica d'efecte repel·lent. El que passa és que és molt lleu. Jo no fiaria en citronel·la per obtenir un resultat perceptible. Els repel·lents que funcionen són els que s'apliquen sobre la pell. Són els dèrmics, els que compres a la farmàcia, que porten dietiletanolamida, DET, i altres substàncies que estan comprovades que són efectivament repel·lents a mosquits. I el que passa és que en aquests casos, en algunes d'aquestes substàncies, s'han en compte la sensibilització dèrmica sobre nens molt petits, sobre criatures de menys un any i mig, si no recordo malament, i s'ha de demanar consell al farmacèutic, perquè, bueno, i és que a més a més tenen l'inconvenient que te'ls has d'aplicar cada poques hores. Si estàs a l'exterior, estàs a casa teva, val que em vingui de gust que no et piquin els mosquits, però tampoc pots estar les 24 hores del dia posant-te repel·lent.
Doncs tindrem en compte tots aquests consells, sobretot la prevenció, que per aquí comencem, intentant obtenir basses i acumulació d'aigua a prop a casa, que a vegades se'ns poden fer doncs, sense adonar-nos-en, per exemple, sota els testos en el platet que posem per regar, i en tots els exemples que ens ha posat el Roger Aritja, cap d'Entomologia i Validació de Dades de Mosquito Alert. Moltíssimes gràcies per tota aquesta explicació i aquests consells per prevenir en la mesura que nosaltres podem incidir aquestes picades que a vegades són molestes.
moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia.